Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Clar, juraria que la cançó que fa uns moments posàvem, que era el Billie Jean, juraria... Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Crec que ja vam parlar d'una de les cançons d'aquest disc, crec que era el Billie Jean, amb un secret de l'èxit, no, Arnau?
Exactament, exactament. Si algú té interès, pot recuperar-ho a la web de RAC1. Varen dedicar un secret de l'èxit a Billie Jean ja fa uns quants anys, sí.
Però avui has escollit una altra, eh?
En efecte, concretament, una de les peces que va guanyar un Grammy a millor enregistrament de l'any. Abans ho deia Jordi, ara fa 40 anys que Michael Jackson i Quincy Jones estaven embrancats en la creació d'un nou disc que trencaria tots els rècords i que marcaria un abans i un després a la història de la música popular contemporània. El productor tenia clar que en aquell enregistrament havia d'incloure-hi alguna cançó que pogués fer de pont entre la sonoritat pop i ballable de Michael Jackson i el món sonor del rock, que a aquella època encara tenia un estatus i una repercussió social força notables. Necessitaven una espècie de cançó que no pervertís la seva essència musical, però que al mateix temps possibilités l'entrada del senzill a les llistes i emissores de rock i, en definitiva, arribar a més públic potencial. Amb aquesta voluntat com a punt de partida, Michael Jackson va tenir la pensada d'escriure una peça que parlés d'una confrontació, Beat It. És una expressió col·loquial que seria l'equivalent a escampa la boira o fot el camp, una espècie d'advertència que et suggereix que marxis abans no hagis de lamentar danys majors. La qüestió és que Michael Jackson ens situa enmig d'una baralla entre bandes rivals, aquest tipus de situacions en les quals el valor o la fidelitat al grup es demostren a través d'un enfrontament. L'expressió Beat It aquí té un doble sentit. En primer lloc, com a part de l'amenaça que s'esmenta enmig d'aquestes confrontacions, però també ho podem llegir en un sentit més ampli, entenent que Michael Jackson ens està aconsellant que ens allunyem d'aquest tipus d'exhibició primitiva de testosterona, d'aquest exercici d'autoafirmació masculina que no porta enlloc i que només genera estralls. Aquí tenim la maqueta inicial amb la qual van començar a treballar. Ja veieu que s'intueix el tempo i les línies melòdiques de la veu principal, però podeu comprovar que la base rítmica està lluny de la versió que coneixem. De fet, aquí la base que sentim és el propi Michael Jackson suggerint ritmes que feia ell mateix amb la veu. Amb la voluntat de subratllar l'agressivitat de la situació que relata la lletra, Quincy Jones va començar a incorporar-hi alguns recursos musicals característics del rock que li aportarien més duresa al so i l'embolcallarien lleugerament en el marc d'aquest estil. Evidentment, la bateria és el motor i el fonament d'aquest gènere. Aquí tenim justament la pista de bateria sola i fixeu-vos que, malgrat que és una interpretació orgànica, és a dir, feta per un intèrpret humà, el tipus de ritme i de recursos que utilitza són ben característics de la música ballable de Michael Jackson, amb patrons reiteratius com si fos, de fet, una bateria programada. Però la bateria només és el fonament on col·locar la resta d'elements. Si parlem d'una peça que volia tenir un lleuger esperit de rock dur, l'instrument imprescindible era la guitarra elèctrica, i no una guitarra qualsevol. Necessitaven una guitarra amb distorsió que pogués aportar gruix a tota la base musical i, sobretot, alguna petita frase melòdica o riff que fos identificatiu de la peça. El músic ideal per assumir la tasca d'amanir amb ingredients del rock el pop de Michael Jackson va ser Steve Lukather, el guitarrista de la banda estatunidenca Toto. Ell va ser l'intèrpret i inventor d'un dels elements musicals més identificatius de la peça. Aquí tenim el riff principal de la cançó interpretat per guitarra elèctrica. És una petita cèl·lula melòdica amb identitat pròpia, memoritzable i identificativa. Realment utilitza uns recursos ben simples. Ressegueix les notes de l'arpegi principal de la tonalitat, mi bemoll menor, i afegeix una petita part final. Però a vegades no cal complicar-se gaire la vida per fer una troballa musical com aquesta. Quan sentim les cinc primeres notes d'aquesta frase musical, sabem que la cançó que sona és Beat It, i això és una cosa molt difícil d'aconseguir en música. El mateix guitarrista va doblar els seus riffs de guitarra amb el baix elèctric i també va afegir alguns ingredients de guitarra funk que sentim de fons, un estil que de fet dominava prou bé. Però si el que es volia des d'un inici era crear un autèntic hit de rock, no podia faltar-hi un dels ingredients més característics i atractius que havia donat el gènere, un solo virtuós de guitarra elèctrica. que el món de la música, i especialment el del rock, és especialista en mitificar i crear llegendes sobre els seus ídols. Així que és possible que alguna de les coses que ara explicaré hagin estat engrandides i exagerades per la cultura popular. Però, d'altra banda, tot això també és extraordinàriament atractiu i ens encanten les llegendes urbanes relacionades amb la música. Doncs, en efecte, diu la llegenda que Quincy Jones va trucar ni més ni menys que Eddie Van Halen perquè se sumés a la gravació d'aquesta peça i aportés el seu magnetisme guitarrístic. Van Halen havia revolucionat la tècnica de la guitarra elèctrica inventant-se recursos que acabarien sent part del llenguatge dels guitarristes del futur. D'entre les moltes coses que es va inventar, una que destaca especialment era la tècnica del tapping, és a dir, tocar la guitarra amb les dues mans al màstil, aconseguint efectes musicals ràpids i gairebé màgics. També podem destacar-ne l'ús de la palanca, de les guitarres, que pot tensar i destensar les cordes, aconseguint una espècie de sonoritat líquida de la música. Doncs, malgrat que ja era un músic molt reconegut, Quincy Jones va haver-lo de trucar diverses vegades perquè Van Halen creia que aquell oferiment es tractava d'una broma de mal gust. Finalment, el va convèncer i va sumar-se a l'equip creatiu de la cançó. Diu una altra llegenda que la sessió de gravació va durar poc més de mitja hora i que Van Halen pràcticament va improvisar sobre la base enregistrada. Aquella espontaneïtat va aportar una frescor inesperada a la cançó i li va donar un toc salvatge que li esqueia perfectament amb el tema del qual parlava. El solo que va interpretar, i que és història del món de la guitarra elèctrica, sonava així. És un solo de guitarra molt curiós i es nota que està improvisat, fins i tot hi ha notes desafinades i rítmicament és molt inestable, però tot això li aporta aquest caràcter atrevit i desenfadat que necessitaven per aquest moment de la peça. Altres anècdotes que augmenta la llegenda diuen que durant el procés de gravació l'amplificador de guitarra es va encendre i va omplir l'estudi de fum. Els productors van considerar-ho un senyal inequívoc, que era el camí encertat per una peça que havia de reflectir la duresa d'una baralla urbana. Una altra cosa sorprenent és que Van Halen tenia un pacte intern amb la seva banda, anomenada justament Van Halen, que obligava els seus membres a no fer participacions amb altres artistes, així que no va voler cobrar per la sessió de gravació ni va voler constar com a músic als crèdits, i això, en termes econòmics, vol dir no cobrar cap mena de dret d'autor d'una de les cançons més exitoses de la història. Pobre Eddie. Al marge de tots aquests recursos musicals que portaven pinzellades de rock a la cançó, hi havia un darrer element imprescindible que l'acaba arrodonint del tot, la interpretació vocal de Michael Jackson. Com és habitual, en el seu tipus de cant estarà situat de manera permanent en un registre molt agut, de fet, estratosfèricament agut. A més, tractant el tema del qual parla la peça, intensificarà l'agressivitat de la veu. Una altra marca de la casa de la seva música i especialment de les seves interpretacions vocals és la precisió rítmica de la seva veu, que és extraordinària. En aquella època no s'editaven les gravacions tal com es fa avui en dia, sinó que el que se sentia era allò que el músic era capaç de cantar. I en aquest sentit és força espectacular escoltar les parts vocals. És el mateix Michael, de fet, gravat una vegada i una altra amb una precisió rítmica francament envejable. Tindrem cors ornamentals i també un joc molt atractiu de preguntes i respostes a la tornada. I per cert, a part del Grammy que hem comentat abans que havia guanyat la peça, Michael Jackson també va portar-se el Grammy de millor interpretació masculina en una cançó de rock. Ajuntem ara totes les peces que hem anat desgranant per endinsar-nos en aquesta disputa musical entre bandes rivals que va imaginar-se Michael Jackson ara fa 40 anys. Tot plegat comença amb unes notes de sintetitzador. És un so que ara ens pot sonar retro i arcaic, però que en el seu moment era una sonoritat relativament revolucionària i futurista. Tot plegat s'inicia amb una caixa de ritmes, una bateria programada, però ràpidament abandonarà aquest so sintètic i entrarà la bateria de veritat i tota l'artilleria rockera. Entren bateria, baix i les guitarres elèctriques interpretant el característic riff que identifica la cançó. Tot plegat s'alleugereix i dona pas a la veu que comença narrant-nos la situació d'aquesta baralla entre bandes rivals. Les guitarres i el baix segueixen acompanyant subtilment a sota, fent unes marques contínues. I repetim el mateix fragment melòdic, però amb una lletra diferent. Fixeu-vos en la veu. Com ridiculitza els Macho Men quan els esmenta. I amb això arribarem a la tornada. A la tornada reapareix el riff guitarrístic amb el qual ha començat la peça mentre les veus van llançant aquest missatge: fot el camp. Fixeu-vos en com de simultanis són els cors i en tots els petits detalls vocals que van apareixent-hi. Tornem altra vegada a l'estrofa. No tenim canvi d'instrumentació. Michael Jackson frasejant a una tessitura, com deia abans, estratosfèrica i controlant el ritme, el to i el caràcter de cadascuna de les paraules que canta. La quarta i última estrofa de la peça... Han anat apareixent de fons uns acords subtils de sintetitzador, però recordem que aquí es buscava un so cru de rock i la part de teclats passa molt desapercebuda. Arribem a la tornada un cop més. Aquí és on ens ofereix aquests atractius jocs de pregunta i resposta entre les veus, que, com deia abans, és el mateix Michael Jackson gravat una vegada i una altra. I amb això culminarem l'exposició de la segona tornada i arribarem a un moment de contrast. Amb intensitat, la bateria continua amb el ritme i les guitarres repeteixen aquestes marques. Tot es va preparant per l'entrada del solo de guitarra. Just abans de l'aportació virtuosa de Van Halen, sentireu un so com si algú truqués a una porta. La qüestió és que no se sap ben bé en quin moment va quedar gravat això, però el fet és que no els hi va molestar i li van deixar. I el solo és tan impressionant que no penso dir res de sobre, així que escoltem-lo sencer. Tremol de pua a gran velocitat i un bending que estira la corda fins al seu límit físic. I la peça ja ens ho ha dit tot a partir d'ara. Després d'aquest solo, poca cosa es pot afegir. Reprenem per última vegada la tornada i ja no marxarem d'aquí. Durant aquesta llarga coda, Michael Jackson fa algunes altres aportacions vocals de caràcter improvisat. Alguns crits, algunes frases, petites melodies... I, malauradament, la cançó no té un bon final musical, sinó que, com passava sovint a l'època, tot plegat s'acaba amb una llarga i decebedora fosa fins al silenci. Sigui com sigui, si mai us trobeu immersos en una baralla d'aquestes característiques, sigueu pràctics i foteu el camp.